no sé què diu la història de la indústria en general. La història deu dir que les coses comencen, funcionen, i quan no funcionen, acaben. I això no sé si és així de dur o no en el cas de la indústria Sitges, però també va començar, va funcionar i va acabar quan les coses no anaven bé. I això suposo que és en qualsevol negoci. Antoni Vigo, bon dia.
Bon dia.
Suposo que en qualsevol negoci és així
sempre,
de dur, això.
Sempre hi ha l'inici, el punt àlgid i després la decadència.
O sigui que, de fet, no ens ha de venir massa de nou.
No. A Sitges hi ha hagut una època en què hi ha hagut una indústria molt foragent i després s'ha anat acabant. Bé, tenim una indústria actualment que és el turisme, si se pot dir una indústria, esclar. Mm-hmm. Però els inicis de la indústria aquí a Sitges, no sé, potser els podríem veure des de punts de vista diferent o des de llocs diferents, no diguem, de punts de vista. Podríem dir, per exemple, que hi ha uns boters, uns filats i un calçat. Aquestes serien les indústries que inicien a Sitges. Els boters potser no podríem dir que són una indústria, però com que treballen així en grup, potser podríem dir doncs, que és una d'aquestes primeres indústries. Els boters estaven situats en la Ribera, en el tros on hi ha avui en dia l'hotel Calípolis i l'hotel Subur. Tota aquella cera eren de boters, inclús doncs, tirant una mica pel carrer d'Espanya cap endins. Era una indústria vistosa, no sé, alegre. Pensem que els materials que necessitaven venien per mar. Per tant, és clar, per una banda hi havia la fusta per fer les dogues i després el ferro per fer els cercles, doncs que venien amb un vaixell més o menys gran, amb barques més petitetes havien de portar fins a la platja, llavors allà s'amuntagaven tots aquests materials. Per altra banda, doncs la gent que feia les botes tenia aquells focs per anar posant i anar doblegant o donant una forma a les diferents peces, i és clar, això tot era una
qüestió pintoresca.
Sí, pintoresca. És molt, no sé, viscut. Per altra banda, hi havia bastanta competència en aquesta fabricació de botes, o construcció de botes, entre Vilanova, Vilafranca, el Vendrell, Tarragona inclús, i per tant hi havia una forta, no sé, diguem-ne, competència i lluita entre ells per veure qui podia ser més. Pensem que tota aquesta regió de vi, esclar, es havia d'embarcar cap a Amèrica.
Eren bones botes, les botes sitgeranes?
Suposem que sí, perquè ja et dic que hi havia una competència forta. Bé, potser entre les dècades dels 60 i 70, aquesta va ser una època bona. Destaca aquí en Joan Amell, que tenien uns 30 operaris. La dècada següent, dels 70 als 80, hi havia en Joan Junyent, que tenia uns 25 operaris, a part d'altres més petitones, i aquesta potser va ser l'època més important. Després, clar, això va anar decaient, pensem doncs amb la pèrdua de les últimes colònies, i és clar, això es va anar desfent de mica en mica, en mica en mica. Però va ser una època, doncs, molt important per la, diguem-ne, indústria, ho torno a repetir entre cometes.
Sitges es passaria els filats i el calçat després de, primer, diguem, de la filoxera de tota aquesta història?
Primer el filat. Potser els filats de cotó va ser la indústria més important que va tenir Sitges en el segle passat i primers, molts primers d'aquest.
Sí.
La primera que vam tenir va ser la d'en Batlló. Batlló i companyia va fer el 1845, va edificar al carrer de la Bassa Rodona, avui en dia doncs és el carrer d'Espanya, allà va edificar un edifici, diguem-ho així, en què hi havia una extensió edificada de 40 metres d'ample per 80 de fons, o sigui que era bastant gran això. Bé, això va ser l'any 45, el 47 comença la fabricació, però la majoria d'obrers, és clar, eren de fora, eren de Barcelona, perquè aquí no hi havia cap, no sé, no, ningú sabia fer de teixidor. A mesura que passa el temps, doncs sí, van entrar en sitgetans. En un principi, com et deia, l'any 47 hi treballaven llavors uns 100 obrers, la majoria, repeteixo, de Barcelona. Però més endavant, a l'any 49, això ja anava molt bé, es va ampliar el capital amb accions, que els americans es van anar comprant, és clar. Va canviar inclús el nom, per comptes de Batlló i companyia, va ser Batlló, Milà i companyia. I llavors ja hi van arribar a treballar 250 obrers.
Què estem parlant?
Estem parlant de finals de segle, quan Sitges potser encara no tenien els 3.000. 250, posa 4, 4 per família, s'anem a una tercera part que, dels sitgetans que depenen d'aquesta indústria. Però bé, hi havia encara obrers de fora, de Barcelona. I aquests obrers de Barcelona estaven associats amb una espècie de sindicat que tenia un nom molt especial, les tres classes de vapor. És quin nom, no sé per què, però és així. Bé, aquest sindicat es veu que va començar punxant allò de menys hores, de més diners, que sinaps, que sicols. La Casa Batlló va reprimir les coses i a vegades amb molta contundència, i la gent de Sitges, doncs, va estar una mica amoïnada al final degut a aquesta, diguem-ne, tensió constant que hi havia entre els empresaris i els obrers. Bé, la cosa està en que es va acabant, potser aquesta lluita arriba a cansar també amb els amos i marxaran cap a Barcelona. Llavors tindrem una qüestió. L'any 67, 1867, hi ha una contribució que parla de 158 telers. Són molts. I amb una de les anteriors es parla també que tenen 9 salfactines. I m'agradaria fer una mica d'explicació d'aquestes
salfactines. La famosa salfactina.
Salfactines. Els burgesos catalans, de seguida, amb els fills, els van fer anar cap a Anglaterra, no a veure, sinó a copiar tot el que podien. Hi haurà molta gent que encara se'n recordarà que, inclús després de la Guerra Civil, moltes robes portaven Made in England, Manchester, i es feien a Sabadell. Per tant, encara continuava una mica aquesta idea. Bé, la salfactina era simplement un teler que portava el motor acoplat. Per això, self-acting, o sigui, moviment per si mateix. I aquí les vam, diguem-ne, catalitzar i, a més, les vam superar. O sigui, li vam donar aquest nom de salfactines. I llavors van posar entre l'eix del motor i del teler, no era un mateix, sinó que eren dos, i llavors anaven acoplats mitjançant unes rodes i una corretja, diguem-ne. Llavors hi havia una altra roda, que era la boja, la que no portava el motor, i, és clar, amb les self-acting angleses, quan havien de parar el teler, havien de parar el motor. En canvi, aquí no. Aquí feien amb una palanca, canviaven de lloc, el motor continuava, paraven el teler, i quan estava arreglat, doncs, tornaven a posar, i d'aquesta manera, doncs...
Era la millora que es va fer respecte a l'original de la màquina.
Bé, parlem d'altres coses. Mira, aquesta indústria de la Casa Batlló acaba, doncs, l'última contribució em sembla que és del 70-71, encara que ja no es treballava, però encara pagaven contribució. Hi ha una carta a l'Ajuntament dient que el que ha tingut bé aquí Sitges, que s'ha estat contenta d'estar aquí perquè l'Ajuntament ha donat totes les facilitats, doncs deixarien la màquina de por i el gasòmetre aquí per si un cas algú necessitava més endavant.
O sigui que són uns 25 anys, 30 anys d'indústria.
Sí. I a més, llavors aquesta indústria va ser comprada, ja en parlarem d'això, pels Tarrida, per posar-hi la seva primera fàbrica de calçat. Però dins el filat encara en podem parlar d'una altra. Podem parlar, per exemple, que en Catassús, l'Antoni Catassús i Jaume Junyent, en Junyent, a 1882 van també van edificar una altra petita indústria de filats, que era a la plaça, avui en dia la plaça d'Espanya, avui en dia on te fan precisament el pàrquing. Allà van fundar aquesta primera indústria, i treballaven uns 80 obrers, i més tard ja va passar a nom de Torre Vedella Germans. Aquí ja treballaven uns 100 obrers i més tard inclús hasta 200. Aquesta té, no sé, potser a mi em fa gràcia, perquè va ser la primera indústria que va aplicar l'electricitat aquí a Sitges. O sigui, l'electricitat l'obtenia mitjançant una dinamo que estava acoplada a la màquina de vapor, i d'aquesta manera, doncs, la tenia. li devia sortir car perquè el 1903 se'ns en va cap a Ripoll, que allà l'energia hidràulica li és molt, molt més barata.
Que no la dinamo.
Que no la dinamo.
Òbviament, li faria falta molta electricitat.
Oh, esclar, esclar, són 200 obrers, per tant, devia ser bastant gran, això, Bé, aquest edifici, més tard, va ser agafat per uns altres filats, que eren els Bach Germán, i després hi ha, doncs, els Barters i últimament encara els Termes. O sigui, aquesta va ser la progressió. Bé, hem parlat de boters,
hem parlat de filats.
Anem pel calçat, quina va ser la primera. I pensem que el calçat aquí a Sitges potser la va ser la més duradera, perquè anem de suposar, doncs, del 1875 fins al 1960, la indústria del calçat aquí és el que domina tot.
Bé, però gairebé és la... Bé, entre calçat i filat són les dues grans indústries, no?
Del principi. Després ja no, O sigui, a partir del nostre segle, a partir del segle XX, aquí ja és el calçat el que domina i pràcticament desapareix el tèxtil. Això ja no hi és. Com et deia, la primera fàbrica de calçat va ser la d'en Joan Tarrida. En Tarrida, doncs, era un personatge que havia estat a Cuba. Bé, no és fill. D'això ja en parlem un altre dia més.
Sí, bé, hi ha molta història que explicar.
Bé, aquest Tarrida, doncs, ve aquí a Sitges, és un americà, i per comptes de viure de renta, com feien tots els altres, doncs, inverteix els seus diners per crear una nova indústria, que és la indústria de calçat. Aquí, doncs, hi havia d'haver sabaterets, que de més o menys de mida i aquestes coses, però ell comença, doncs, a fer una petita indústria que comença al carrer Major, el número 30, el carrer Major, i allà va augmentant, això deu ser del 1874, fins al 1876 està aquí el carrer Major, i ja cap al final d'aquest any, doncs ja són uns 50 obrers. Llavors estarà quan compra la fàbrica Batlló, i allà augmentarà la cosa fins arribar a 400 obrers. O sigui que pràcticament la meitat de la gent de Sitges depèn de la fàbrica Tarrida. És interessant perquè...
Aviat està dit, això.
Sí, perquè a més a més...
Aviat està dit,
sí,
això.
Sí, però és que a més pensa que feien 2.000 parells diaris. Són molts.
2.000 parells de sabates
diaris. Bé, llavors, l'any 86, 10 anys que estan aquí, hi ha el famós incendi. L'ECUM fa una gran explicada, perquè, és clar, l'ECUM havia començat un mes abans, i llavors, és clar, a la contraportada hi anava mitja plana amb anunci de la fàbrica Tarrida. És clar, si a l'abril hi ha aquest incendi, l'ECU es desfà perquè fa uns suplements explicant ratlla per ratlla tot el que havia passat. Em fa gràcia perquè, per exemple, com passa sempre, l'Ajuntament tenia una bomba contra incendis i quan ve l'incendi aquella bomba no funciona. Sempre passen aquestes coses. Bé, després doncs tindrem ja que el senyor Tarrida és molt especial en el sentit de que busqui, rebusqui i fa i troba tot el que sigui per millorar la seva indústria. I amb d'aquestes, doncs, sempre amb els seus anuncis posava que tenia privilegio. Tenia, doncs, un monopoli que és l'únic de fer el calçat cosit a màquina. Sí, va ser dels primers, però no era l'únic. A Barcelona n'hi havia, a Elda n'hi havia, però ell deia que era l'únic que feia cosit a màquina. Un altre privilegi que tenia, això sí, era de fer els borseguins pels militars que estaven a Filipines, a Cuba, i els del quartel, perdó, no en diguem quartel avui en dia, en diguem una altra cosa.
Diguem-ne caserna.
Diguem-ne caserna, sí, perquè després no ens vagin.
Diguem-ne caserna.
La caserna de Sant Jaume, que estava a la Ciutadella, sí. Aquella, els regiments que estava allà, també era ell el que feia els borseguins aquests. Però, esclar, la cosa, com sempre, no va gaire bé, aquests privilegis s'acaben. Hi ha un moment en què a les presons fan sabates, i per tant, esclar, aquestes sabates les fan servir pels borseguins de l'exèrcit, ell no ho podrà fer, i la cosa va decaient fins a l'any 1908, que tancarà la fàbrica Tarrida. I aquesta fàbrica Tarrida, molta gent que han treballat aquí, seran els que després ja formaran les indústries que continuaran. Per exemple, els Barters. Barters seran tots els dos germans Barters treballaven a Can Tarrida i formaran, doncs, a la fàbrica dels Barters. També fa poc que ha començat el Benazet i després doncs, el Termes que havia estat a Can Terrida, que Maset formarà els Termes, després vindran els Germans Serra, o sigui que hi ha tota aquella munió d'industrials del calçat.
Una pregunta, a la comarca es podia trobar un nucli industrial tan important com Sitges?
Sí, però no d'aquest sistema. O sigui, és clar, Vilanova, per exemple. Vilanova era la gran indústria, sobretot la qüestió del Pirelli, que, és clar, era la que dominava. Aquesta sí. Ara, a calçat l'única. A calçat, això sí. I de filats, és clar, bueno, tenim cap a la Catalunya Nord, que llavors sí, més. Però és especial perquè mai pensem que aquí a Sitges doncs, hi va haver un moment en què el tèxtil era una cosa important. La cosa que va ser doncs, va desaparèixer més aviat i la indústria calçat aquesta sí que va ser. Perquè, no sé, des del començament de segle fins al 1936 de la Guerra Civil hi han de 30 a 40 fàbriques.
Això és el que anava a preguntar. Hi ha una indústria abans de la guerra i hi ha una indústria després de la guerra, suposo que...
I inclús després de la guerra encara continuen fent els anys 60 uns 30 entre fàbriques i tallers i tallarets, doncs...
Podem seguir parlant d'indústria, doncs?
Sí, un altre dia parlem d'indústria. Un altre dia parlem d'indústria.
En tot cas, després de la guerra, però aquesta activitat, si ho podem dir, frenètica, des d'inici de segle fins a la guerra, es continua mantenint o això anirà decaient a poc a poc?
Sempre va decaient, però vaja, després de la Guerra Civil encara hi va haver un moment molt, molt bo. Va ser un moment interessant, amb les dificultats d'haver de trobar la sola i la pell i bueno, tots els materials, però tot i amb això encara va ser un moment molt important. Ara, no sé, potser a partir dels anys 50, pensem que els anys 60 doncs, han desaparegut de les dues grans indústries que hi ha, de Can Termes i Can Benaset, i queden doncs, poca cosa i es anirà amorteint, amorteint.
Una pregunta, abans d'acabar, hi ha una sabata sitgetana?
No.
Hi ha un model de sabata que especialment fos característic de, bueno, de les fàbriques?
En una època sí, hi havia, per exemple, el tractor, que era una sabata doncs, de batalla, que feia Can Termes, i sí, el tractor era molt conegut perquè, no sé, inclús en dèiem que era de pell de ferro, era els nanos, era allò de tant de batalla. Potser seria un inici el que després va ser una mica la xiruca. Però aquest era el tractor, que era molt fort i molt dur.
I les fàbriques eren conegudes per, diguem, sabata de luxe, sabata normal, sabata de tot dur,
sí,
sabata de l'exèrcit...
Hi ha molta variació, no sé, hi ha la sabata, doncs, diguem-ne, d'un saló amb taló botier, cosa fina, després, doncs, hi ha la més d'esport, i hi haurà la sandàlia, hi haurà molta variació, i que es feia molt, i després la sabata de criatura, la sabata petita, es feia de tot aquí a Sitges, pràcticament.
Ja ho veuen, doncs, total, que gairebé bona part de Sitges, o la meitat de Sitges en vivia de les fàbriques de sabates, i avui que gairebé això ens costa de recordar, i parlem que la meitat de Sitges viu del turisme, això està, també és un fet destacable. Amb l'Antoni Vigo hem repassat aquesta part, diguem que hem donat unes pinzellades a aquesta part, perquè de ben segur que un dia més abastament en parlarem de cadascuna d'elles, de primer dels boters, després del filat i després de les fàbriques de calçat. Antoni Vigo, gràcies per venir.
Bon dia.